dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel, ara mateix amb 15 graus a la ciutat de Barcelona, 13 graus a Girona, 16 a Tarragona, 12 a Lleida, també hi ha 15 graus a Figueres i 12 a Manresa. Avui serà un dia de sol, un dia de més calor que no pas ahir, amb temperatures màximes. Atenció, que aquest migdia ja poden acostar-se als 30 graus al Pla de Lleida. A partir del migdia creixeran núvols que poden donar algun ruixat aïllat, potser cap a les zones del Ripollès i de la Garrotxa, i demà encara farà més calor i tot plegat començarà a fer olor d'estiu. Avui és dimarts, 10 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arribarà carregat de protagonistes i amb una gran qüestió damunt de la taula. Molts noms propis, des d'Anna Lozada, la presidenta de l'Associació per a una Escola Bilingüe a Catalunya, fins als representants sindicals de mestres i professors, els pares i mares de Catalunya, els partits polítics, a tots ells els anirem escoltant des d'ara mateix aquí al matí a Ràdio Estel. També volem parlar amb el professor Josep Maria Aguirre, de Dret Administratiu, per aclarir quin recorregut pot tenir aquest recurs que ahir a la tarda anunciava el govern per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fa anys del El català no es toca. Jo diria que com a lema no només ha caducat, sinó que en el seu moment Ciutadans i PP el van convertir en arma electoral, sobretot Ciutadans, després associacions polititzades han judicialitzat casos, la justícia ha decidit acabar intervenint en la política. La rada segurament, a banda de global, és monumental i ha permès que avui hi hagi un problema on en abans no n'hi havia de problema. Tothom ha fallat a la seva manera. Avui totes les mirades són des d'un punt de vista polític per Junts per Catalunya, perquè bloqueja de manera surrealista un acord amb un decret pel català que ells mateixos van avalar després de treballar també ells mateixos durant 2 mesos. Ara ens posem les mans al cap perquè l'Amban va fer un acord pels Jocs Olímpics i se n'ha fet enrere, i tant ho critiquem. Doncs allà tenim el català bloquejat al Parlament. Mentrestant, la justícia continua fent que aquest món no va amb ells, avança implacable, amb resolucions que no només estan mal redactades, molt mal redactades, vergonya aliena de veure-ho, sinó que segurament estan també fora de lloc, no per falta de legitimitat, sinó per falta de cintura social. Ara s'entén, per exemple, el que explicàvem fa tot just una setmana, aquí al programa ho recordareu, que la justícia a Catalunya, amb poc més d'un 7% de jutges catalans, a vegades té poca empatia amb la realitat social. Les lleis són les lleis, només faltaria. La justícia és el contrapès de la política en un sistema democràtic, per descomptat, i els polítics no poden fer el que vulguin al marge de la llei i de la justícia, evidentment, però si la societat i la justícia no van pel mateix camí, alguna cosa falla d'arrel. La resposta del govern és un altre recurs, un recurs que intentarà guanyar temps en un curs escolar que, a més, ja s'acaba, vull dir que pot arribar a ser surrealista que d'aquí 15 dies els nens passin de fer naturals en català a fer-ho en castellà per 4 setmanes de classe que queden, és a dir, 6 classes d'una sola assignatura que els hi poden arribar a quedar, 12 sessions d'una sola assignatura que els pot arribar a quedar. Però vaja, en tot cas, el que és evident és que ara ja no és temps ni de recursos judicials ni de proclames, sinó d'acords, de noves majories i d'una nova immersió, perquè la vella no és que no es toqui, és que ja està enfonsada i no serà més com la vam entendre. De fet, el pitjor de tot, i ja ho vam dir en aquest programa, és que fa molt de temps que, de facto, la immersió a les aules ja no era com es defensava des d'un punt de vista públic, i que el problema real, 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 no és que es faci un 25% de castellà a l'escola, sinó garantir que se'n faci un 75% en català, que això sí que seria per celebrar-ho. Avui en parlarem àmpliament aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. El titular gran és: avui farà sol, avui farà calor. El detall amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel ben serè arreu del país. Tenim algunes boirines, alguns núvols baixos en alguns punts, però vaja, marxaran ràpidament. S'imposarà el sol i això farà que les temperatures avui encara pugin més que les d'ahir. Avui podríem arribar a fregar la ratlla dels 30 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida. A la resta, temperatures en general entre els 23 i els 28 graus, però ja temperatures entre 1 i 3 graus superiors a les que vàrem tenir ahir a molts punts del país. Matí amb sol, però a partir de migdia crescuda de núvols a les comarques del Pirineu del Prepirineu, però avui només amb ruixats molt dispersos i aïllats a llocs molt concrets del Ripollès i també de la Garrotxa. Seran precipitacions de curta durada que només afectarien aquestes dues comarques del Pirineu i Prepirineu de Girona. La resta del Pirineu crescuda de núvols però sense conseqüències. I de cara als propers dies hem de continuar parlant de sol i de temperatures que encara poden pujar una mica més.
Gràcies, Jordi. Si heu d'agafar el cotxe o esteu ja al volant, sapigueu que aquesta és la situació a les carreteres catalanes. Us l'explica des del RAC l'Armand Maravalla. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora parlem d'un matí ja amb retencions habituals d'entrada cap a Barcelona, sobretot congestió per la Ronda. Són fins a 8 quilòmetres en sentit a Llobregat des de Santa Coloma fins al tram de Sant Gervasi i també uns 7 quilòmetres per la Ronda Litoral des del Nus del Besòs fins al Moll de la Fusta. També trams d'aturades per aquí. En sentit Besòs també trams de retencions ara per la zona franca. Són 4 quilòmetres i també lentitud ja des del Nus del Llobregat fins a la Diagonal per la Ronda de Dalt. Pel que fa a la C58, també congestió en els trams habituals tant en sentit Barcelona com en sentit Terrassa, o també per l'autopista, ja la carregada des de Sant Cugat fins a Barberà. Són fins a 7-8 quilòmetres en sentit nord. També per la C-17 a Parets del Vallès o per les vies del Baix Llobregat d'entrada cap a Barcelona són fins a 10 quilòmetres amb trams de retencions entre Pallejà i Cornellà per l'autovia i també uns 6-7 quilòmetres entre Molins i Sant Joan d'Espí per la B-23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant 7 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimarts. Els Mossos investiguen la mort d'un home tirotejat amb fins a 5 trets per l'esquena en un restaurant de Salou. Els fets han ocorregut aquesta nit en un establiment del carrer Saragossa. En aquesta localitat hi ha un detingut, però la policia busca el presumpte agressor que hauria fugit. Sembla que amb un altre home, ho ha avançat aquest matí la periodista Anna Ponsí, ho confirmen ja aquesta hora els Mossos d'Esquadra. El govern català prepara un recurs contra la interlocutòria del TSJ que li dona 15 dies per aplicar el 25% de castellà a l'escola. El govern ho qualifica d'aberrant i insta els directors de centre a no fer cap canvi en el model educatiu actual. Mentrestant, Esquerra, Comuns i Socialistes insten Junts a desencallar l'acord pel decret del català que es va fer justament per donar resposta a aquesta sentència i que segueix bloquejat per part seva al Parlament. Fins ara, l'aprovació d'aquest decret s'ha anat posposant perquè Junts, que el va negociar i el donava per bo, se n'ha despenjat. Els sindicats de mestres i professors també carreguen contra la decisió de la justícia, però demanen al conseller González Cambray una empara legal clara per no aplicar-ne la resolució i que la conselleria dibuixi un programa lingüístic comú i que no depengui de cada centre. La rebaixa del preu del gas a Espanya i Portugal haurà d'esperar una altra setmana. Europa ja ha dit que ho veu bé, però la Comissió Europea no n'ha donat per ara el vistiplau definitiu. Per tant, el Consell de Ministres d'avui encara no podrà decretar l'entrada en vigor de la mesura i es posposa la baixada de la tarifa elèctrica. Un govern espanyol que avui explicarà si hi va haver més ministres espiats amb Pegasus als seus telèfons mòbils. De les conclusions d'aquesta revisió en pot dependre el futur de la directora del CNI. Pegasus va infectar, com a mínim, ho recordareu, el mòbil del president Pedro Sánchez i el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. En esports, el Barça juga aquest vespre a 2:15 contra el Celta en partit de la jornada de Lliga entre setmana que es disputa entre avui, demà i dijous. El Barça és segon i una victòria dels de Xavi els mantindria en aquesta segona plaça a falta de 3 jornades per acabar la temporada.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Acabem de dibuixar aquest dimarts amb alguns dels titulars de la premsa del dia. Oriol Junqueras assegura que Esquerra continuarà ajudant el govern espanyol si hi ha garanties que no es tornarà a espiar. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al País, el president dels Republicans exigeix responsabilitats pels casos d'espionatge en Pegasus i sosté que hi ha d'haver dimissions, però no necessàriament ha de ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui deixi el càrrec. Sobre la taula de diàleg amb la Generalitat, Junqueras afirma que no li regalaran la bandera de la negociació a ningú, tampoc al govern espanyol, que més, segons ell, no se la mereix.
El govern català prepara una llei per acabar amb els plàstics d'un sol ús.
L'objectiu és acabar amb l'embassament innecessari d'aliments com fruites i verdures i també amb el de productes cosmètics. D'altra banda, es gravarà amb un impost als envasos d'un sol ús, com les càpsules de cafè, infusions, ampolles d'aigua o llaunes. De moment s'està redactant l'esborrany de la normativa que el govern preveu que entri en vigor abans del 2030. Ho explica Antonio Cerrillo a La Vanguardia.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona farà servir càmeres de vídeo per gravar les seves actuacions.
En total seran 150 càmeres unipersonals que es col·loquen al pit dels agents i que es faran servir per enregistrar en vídeo desordres públics, riscos per a la policia i accions tumultuàries en què no puguin detenir i identificar els implicats. El sistema de la càmera incorpora un mode que quan es prem el botó de gravar recuperen els 30 segons previs. Ho podem llegir a la majoria de diaris.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
El govern ja està preparant el recurs que presentarà per fer front a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules de manera immediata. El presentarà durant aquesta setmana perquè considera que l'Assemblea per una Escola Bilingüe no està legitimada per demanar l'execució de la sentència i insta als centres educatius a no fer cap canvi en el seu pla educatiu. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern insta els professors a no aplicar la sentència i no fer més hores lectives de castellà a les aules, malgrat que el TCJ ordeni de nou l'aplicació immediata del 25% de castellà a l'ensenyament. Ho diu el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Màxima tranquil·litat per les nostres direccions. Les nostres direccions han de seguir treballant, les nostres direccions amb la màxima calma. El que han de fer és, davant d'aquestes setmanes que són recta final del curs, doncs educar com estan fent els nostres infants i els nostres joves i no han de fer cap canvi als seus projectes lingüístics.
Els serveis jurídics de la Generalitat presentaran abans de divendres un recurs al TCJ perquè consideren que l'associació que defensa el bilingüisme a les aules no està legitimada per demanar que s'apliqui la sentència. Si el TCJ no accepta el recurs, el govern ho recorrerà al Tribunal Suprem. Mentrestant, insta els partits a aprovar la reforma de política lingüística perquè el Parlament també s'assumi a blindar el català a l'escola. A hores d'ara, però, Junts per Catalunya segueix despenjat de l'acord, tot i que Esquerra, Comuns i el PSC l'instin a sumar-s'hi. Els diputats Raúl Moreno, del PSC, i Glòria Freixa, de Junts, van protagonitzar aquesta picabaralla a la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
I el vau registrar al Parlament de Catalunya.
Sí, però...
Però da igual.
No, ara ja no.
Una altra cosa és que després vosaltres considereu que aquell document no és vàlid perquè aquell acord que vam signar i que vam negociar entre quatre forces polítiques, vosaltres diu que l'hem registrat, l'hem aprovat, però ara ja no.
Junts per Catalunya haurà de decidir si finalment torna a pujar al carro del pacte que ja tenien segellat els quatre partits que sumen majoria al Parlament.
Gràcies, Judit. La interlocutòria que ha fet pública aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix que el conseller haurà de dictar les instruccions i establir garanties de control per tal que es compleixi el 25% de castellà a tots els centres de Catalunya. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els jutges consideren que per garantir la utilització vehicular normal de les dues llengües, els alumnes han de fer castellà i una altra assignatura o matèria de caràcter troncal en aquest idioma. El tribunal dona llibertat a la Generalitat per decidir de quina manera fa complir el 25% del castellà a les aules i adverteix que les iniciatives desplegades fins ara no tenen un resultat concret que es projecti, ara per ara, en l'activitat dels centres escolars. La interlocutòria també especifica que s'haurà de requerir a l'alta inspecció educativa que verifiqui el compliment de la sentència. Després de comprovar-ho, hauran d'informar al tribunal de l'activitat desplegada i de la situació que hagin constatat.
El tribunal ha pres aquesta decisió legitimant la sol·licitud de l'Assemblea per una Escola Bilingüe que reclamava l'execució forçosa de la sentència i que ja ha qualificat aquesta decisió d'històrica.
La seva presidenta, Ana Losada, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel que, tot i que el govern té dues setmanes per donar instruccions de com aplicar ara la sentència, és molt probable que els canvis no es produeixin fins al curs que ve. Losada també ha advertit als directors dels centres que no complir amb la sentència comportarà conseqüències jurídiques.
hay una clara directriz, hay unos tiempos marcados y, por tanto, fuera de ahí es el conseller tendrá que responder ante el TSJ y los directores tendrán que responder ante la justicia. Y eso supone, pues, desde una multa administrativa hasta la inhabilitación como funcionarios. Y, por tanto, estamos en un escenario muy diferente del que ha intentado vender el conseller durante estos meses.
Els sindicats educatius ja han criticat l'auto del TSJ sobre aquest 25% de castellà. Vostè, aquí la intersindical, ha criticat la falta de resposta del govern i insta en Cambrai a protegir la immersió lingüística. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Tots dos sindicats demanen un únic projecte lingüístic unificat per totes les escoles catalanes. És Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Ràdio Estel.
El Departament d'Educació dissenyi uns projectes lingüístics que siguin unitaris per tot el sistema educatiu, per tots els centres, amb aquest petit marge de flexibilitat, però que no deixi aquest disseny en mans de les direccions ni dels centres, perquè això, evidentment, el que fa és traspassar la responsabilitat en aquestes direccions i en aquest personal del centre.
El coordinador de la Comissió de Llengua de la Intersindical d'Educació, Gerard Forest, ha advertit al punt i seguit de Ràdio Estel que el recurs que vol presentar la conselleria no serà útil i que el decret que prepara el Departament d'Educació i que va decaure pel no de Junts tampoc servirà per fer front a la sentència.
Això és xutar la pilota endavant constantment de victòria en victòria fins a la derrota final. Perquè, de fet, la interlocutòria és molt clara. És a dir, ara es volia fer, sentia un senyor del Partit Socialista dient no, hem de tirar endavant la modificació de la llei 1/98 que hem acordat entre quatre partits i que Junts se n'ha despenjat. Però és que la interlocutòria és claríssima. La interlocutòria diu que els projectes lingüístics de centre, que és el que es volia fer ara per esquivar, que no tenen prou validesa. És a dir, el que està dient la interlocutòria és el 25% s'ha d'aplicar tant sí com no.
Tots els sindicats veuen insuficient la resposta del conseller Josep González Cambray i demanen responsabilitats.
Gràcies, Sílvia. Des de les escoles concertades també critiquen la decisió del TSJ. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha insistit en declaracions a Ràdio Estel que en aquest punt del curs escolar no es poden canviar els projectes.
Davant el requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que reiterem és la necessitat que el Parlament de Catalunya i el Departament d'Educació tramitin d'urgència tot el desplegament normatiu que sigui necessari per tal que els centres no hagin de modificar els projectes lingüístics i per tal de protegir les direccions. Recordem que estem a final d'un trimestre i el que no podem fer ara és canviar projectes lingüístics.
I el Departament de Recerca i Universitats ha anunciat que rebaixarà entre un 26 i un 33% els preus públics dels graus universitaris més cars. D'aquesta manera, estudis com ara les enginyeries o medicina costaran el mateix que periodisme o belles arts.
Es rebaixaran per sota dels 20 euros els crèdits de les matrícules dels graus d'experimentalitat alta i mitjana i també dels màsters habilitants necessaris per exercir determinades professions com la de professor de secundària. La rebaixa també beneficiarà els estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables que optaran a preus per crèdit inferiors a 6 euros en els graus universitaris i de menys de 15 euros en els màsters necessaris per professionalitzar-se.
I atenció que ja hi ha número de desempat per ordenar les sol·licituds de la preinscripció escolars pel curs que ve. És el 1013. 1013. I serveix tant per al segon cicle d'educació infantil i primària com per l'ESO.
A partir d'aquest número s'ordenaran totes les sol·licituds empatades de punts fins a cobrir les places disponibles. Del 27 de maig a l'1 de juny es farà la preinscripció per alumnes sense plaça, el 10 de juny es coneixeran les llistes definitives d'alumnes admesos i finalment la matriculació es farà del 21 al 29 de juny.
Espanya haurà d'esperar encara una setmana per aplicar el nou preu del gas per reduir el preu de l'electricitat. Brussel·les li ha donat un vistiplau encara preliminar que no permetria aplicar la mesura.
L'excepció ibèrica, doncs, haurà d'esperar una mica més. Espanya i Portugal havien donat per feta l'entesa aquest dilluns, però la Comissió Europea afirma que no s'ha pres cap decisió formal i continua parlant d'una avaluació preliminar. Quan es confirmi el preu del gas del mercat majorista, es fixarà en els 40 euros al megawatt hora.
El govern espanyol farà públic avui el resultat dels informes del Centre Criptològic Nacional sobre els mòbils dels ministres del govern Sánchez. El futur de Paz Esteban, al capdavant del CNI, podria dependre d'aquests resultats.
Després dels primers casos d'espionatge, tots els ministres van entregar el seu mòbil al Centre Criptològic Nacional perquè revisessin si havien estat investigats. Actualment només s'ha comunicat que haurien estat infectats amb Pegasus els dispositius del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del cap d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
El que de moment no es farà públic són els documents del cas Pegasus. El PSOE es mostra obert a desclassificar informació, però només si ho requereix un jutge i el defensor del poble i mostrant-la només a la Comissió de Secrets.
Unides Podem i les formacions sobiranistes han sol·licitat que es publiquin les autoritzacions judicials que la directora del CNI, Paz Esteban, va ensenyar a la Comissió de Secrets. Davant aquesta petició, el portaveu del PSOE, Felipe Sicilia, ha deixat clar que si s'aixeca el secret d'algun document serà consultable als canals on correspon, és a dir, a porta tancada a la Comissió del Congrés. La desclassificació, a més, no es farà per iniciativa pròpia ni perquè la sol·liciti el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sinó només si la requereix un jutge o el defensor del poble, que també investiga el CatalanGate.
I l'oficina de Carles Puigdemont ha admès que el president de la Generalitat es va reunir amb un suposat emissari del president rus Vladimir Putin el dia abans de la declaració unilateral d'independència.
El 26 d'octubre del 2017, l'exsecretari de Relacions Internacionals de Convergència, Víctor Tarradellas, va organitzar la trobada entre Puigdemont i el suposat exdiplomàtic rus. Els russos van oferir ajuda econòmica i militar al govern a canvi de posar en marxa un sistema de criptomonedes, però fons de l'oficina del president Puigdemont apunten que el president va rebutjar els oferiments per inconvenients i poc creïbles.
Llibertat provisional per la dona detinguda a Badalona per colpejar reiteradament dos vigilants del metro en unes imatges que s'han viralitzat al llarg d'aquest dilluns.
La causa està oberta per un delicte de lesions. Els fets van passar a l'estació de Pep Ventura diumenge al matí, quan l'acusada va colpejar els dos agents amb la porra d'un d'ells que volien retenir el seu company, qui també està investigat. Ara la dona haurà d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerida.
Al matí a Ràdio Estel. La informació, ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest dimarts, ens fixem també en el que podem llegir a la premsa digital i la comarcal. Pedro Sánchez espera que l'escàndol de l'espionatge es calmi abans de prendre decisions sobre el CNI.
El president espanyol reconeix davant l'executiva del PSOE que hi ha hagut errors de seguretat. De fet, la Moncloa està ultimant l'informe que ha fet el Centre Criptològic sobre la revisió als mòbils dels ministres per així poder-lo presentar després del Consell de Ministres d'aquest dimarts. Sánchez ha avisat que prendrà decisions justificades, fet que podria traduir-se en una sortida imminent de la cap del CNI, però no de Margarita Robles. Se'n fa ressò al diario.es.
I l'ICE, la fira més gran del món del sector de l'audiovisual, arrenca aquest dimarts sense restriccions anti-Covid a la Fira de Barcelona.
I serà fins divendres. Aplegarà 800 expositors de les principals marques del sector i ja hi ha confirmat 150 conferenciants i 28.000 assistents registrats. S'espera que l'impacte econòmic sigui d'uns 300 milions d'euros. Entre les conferències previstes destaca el discurs inaugural de Refik Anadol, artista pioner en l'estètica de les dades i la intel·ligència artificial, i la xerrada també a càrrec del director executiu i cofundador d'Illuminarium, Alan Greenberg. Ho llegim en diversos portals.
La combinació d'alguns medicaments per l'atenció i l'ibuprofen pot danyar els ronyons.
Segons una investigació de la Universitat de Waterloo, alguns pacients amb determinats perfils mèdics poden patir una lesió renal aguda si barregen aquests fàrmacs, que en alguns casos pot acabar sent permanent. No tots els que prenen aquesta combinació tindran problemes, però es demana que hi hagi precaució. Ho informa Nació Digital.
L'Ajuntament de Girona torna a vetar la cerimònia dels Premis Princesa d'Astúries, on ha d'assistir la Casa Reial. Princesa de Girona, perdoneu, on ha d'assistir la Casa Reial.
L'entrega de guardons se celebrarà a Barcelona entre finals de juny i principis de juliol davant la negativa del consistori gironí d'acceptar la presència de Felip VI a l'Auditori Municipal. Tal com han confirmat el Mundo Fons Oficials de la Fundació, no hi ha cap espai privat on acollir l'entrega dels guardons.
El foc d'aquest cap de setmana a Seròs, al Segrià, hauria començat en una acampada il·legal de pesca.
Aquesta és la principal hipòtesi que sospesen els agents rurals que segueixen investigant les causes. En total, l'incendi iniciat aquest dissabte i ja extingit ha calcinat més de 41 hectàrees de l'espai protegit de l'Aiguabarreig Segre 5. La Generalitat, per la seva part, ha decidit invertir 250.000 euros per parlar-ne les conseqüències. Ho trobem al diari Segre.
I els veïns del Pinell de Brai a la Terra Alta podran consumir la llum que generaran les plaques solars del pavelló?
Ho faran gràcies a la nova cooperativa Solbrai, que és la primera comunitat energètica en format cooperatiu i gestionat per la ciutadania de tot Catalunya. Es tracta d'un projecte innovador que es vol començar a aplicar a altres parts del territori. Els veïns que en formen part es podran connectar directament a la instal·lació i reduir així els imposts de les factures de la llum. Ho trobem a La Guaita, que és el diari digital de les Terres de l'Ebre.
I Andorra Turisme destina més de 2 milions a la campanya de màrqueting de la temporada d'estiu?
El que busca és promocionar les activitats turístiques per atraure nous visitants al Principat. Aquesta acció publicitària pretén fer créixer el mercat d'estiu, que normalment sempre era més baix que el d'hivern amb la temporada d'esquí andorrana. Ho destaca el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I aquesta nit comença l'avantpenúltima jornada de la Lliga. A la primera divisió, el Barça rep aquest vespre el Celta al Camp Nou, on els blaugranes intentaran mantenir la segona posició a la Lliga. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El Barça, amb un avantatge de 4 punts sobre el tercer classificat, que és el Sevilla, vol seguir amb la bona dinàmica i assegurar-se acabar el campionat en la segona posició. Pel tècnic Xavi Hernández, és l'objectiu actual i únic de l'equip per a les 3 jornades que queden.
Tenim l'objectiu cobert de que estem a Champions la temporada vinent. Ens queda aquesta segona posició que ens donaria peu a jugar a la Supercopa i acabar de la millor manera possible la temporada, no?
Xavi recupera Ter Stegen per al partit d'avui, ja ha recuperat dels problemes estomacals que el van deixar fora dissabte. També ha convocat els jugadors del filial, Jandro Orellana i Álvaro Sanz, per suplir la baixa de Sergio Busquets, que no pot jugar per sanció. El partit és a 2:15 del vespre, en directe per Movistar La Liga. Aquesta nit també juguen el València Betis a les 7 i el Granada Atlètic de Bilbao a les 8. L'Espanyol jugarà demà al camp de l'Alavés amb l'objectiu de sumar un punt, el punt que li falta per certificar la permanència primera.
A segona divisió, el Girona perd davant del Tenerife 0-1 i perilla la seva lluita per l'ascens.
Els canaris, que són un rival directe per als play-offs, s'enduen els 3 punts gràcies a un gol de Mario González al minut 40 de partit i es col·loquen a 5 punts del Girona. Tot i la derrota, els vermells es mantenen en zona play-off, empatats a punts amb el 6è classificat, l'Oviedo, i a només un punt del 7è. La Ponferradina, que és el primer equip que es quedaria fora de la lluita per pujar a la màxima categoria. A falta de 3 jornades per acabar la Lliga, els gironins no poden fallar cap més partit. Encara els queda jugar amb 2 equips que lluiten per no baixar, Sporting i Mirandés, i contra el Burgos en l'última jornada.
Pel que fa al Barça femení, una bona notícia. La jugadora Lika Martens ha començat a entrenar amb el grup i podria estar disponible per la final de la Champions del 21 de maig.
Martens es va lesionar el passat mes de març i durant el procés de recuperació va recaure amb una lesió als isquiotibials just abans de les finals, de les semifinals contra el Wolfsburg. La previsió de retorn al camp era de 4 setmanes i en principi l'equip no comptava amb ella per a la final de Turí contra l'Olímpic de Lió, però si l'evolució és bona, Jonathan Giraldez podria donar-li uns minuts.
En bàsquet, el Barça juga aquesta tarda a les 7 l'últim partit a casa de la fase regular de l'ACB.
Tot i tenir assegurat el lideratge de la Lliga, els blaugranes volen seguir amb bones sensacions de cara a la Final Four europea, que comença el dijous 19 de maig. El rival d'aquesta nit, el Bilbao, es troba immers en la seva lluita pel play-off i està signant uns bons registres durant la segona volta. Demà serà el torn de la Penya, que rep l'Obradoiro, i també del Manresa, que jugarà a la pista de l'Unicaja.
I l'usonenca Ana Ramírez ha quedat segona en la segona etapa de la Titan Desert i es manté líder.
Ramírez ha quedat segona amb el mateix temps que la primera classificada, Vera Lucer, 3 hores 49 minuts i 38 segons. En la categoria masculina, el primer classificat ha estat el basc Julen Zubero per davant del suís Kenny Lucer, mentre que el català Oriol Colomer ha acabat quart. Encara en ciclisme, després d'una jornada de descans, avui arrenca una nova etapa del Giro, ja en territori italià. El recorregut d'avui començarà a Sicília, la població de Bola, passarà pel volcà Etna i finalitzarà a Nicolosi, en total 172 quilòmetres. Mathieu van der Poel és el líder actual de la general al Giro.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Vaja, amb música arribem al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 60 anys, va néixer Paul David Hewson. El coneixeu com a Bono, és el líder dels U2. Compleix 60 anys, aquest diumenge va actuar al metro de Kiev. Té una llarga trajectòria personal també compromesa amb la solidaritat. De fet, li ha valgut dues nominacions consecutives al Premi Nobel de la Pau, el 2005 i el 2006. Això és Pride in the Name of Love.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí. Avui és dimarts, és 10 de maig. Avui farem tertúlia amb en Joan Serra, amb l'Alberto Gómez i amb el Dani Guillem. Serà a partir del punt de les 9 del matí, amb moltes ganes d'abordar els molts prismes, arestes, matisos que té la que, sens dubte, és la gran notícia, la que té més transcendència perquè afecta el conjunt de la societat, el model de societat, els pares i mares d'aquest país i els nens, nenes i joves que van a escola cada dia. Aquest ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li diu al govern que en només 15 dies de manera efectiva ha d'aplicar el 25% de castellà a les aules. És una notícia d'ahir a la tarda, migdia, una notícia transcendent que pot obligar, que obligarà segur, a que es moguin ja moltes coses. Volem escoltar alguns dels protagonistes, dels afectats, dels implicats, dels qui tenen alguna cosa a dir. Els anirem escoltant a partir d'aquesta hora i al llarg de tot el programa aquí al matí a Ràdio Estel. Fa molt temps d'aquell lema, allò del català no es toca. Segurament la realitat demostra que no és que hagi caducat, sinó que s'ha anat bastant més enllà. En el seu dia, especialment Ciutadans, ha rebut del Partit Popular, ho van convertir en arma electoral. Després van entrar associacions que van portar-ho també al terreny social, també a la seva judicialització, també portada pels partits polítics. En aquest punt hi som, perquè l'arrel d'entrada, de base, hi ha l'exministre Wert. El recordareu, que és qui ho va portar als tribunals, a banda d'aquella frase que ja va quedar per la història al Congrés dels Diputats, que s'havia d'espanyolitzar els nens catalans a l'escola. Doncs d'allò, d'aquella frase d'aleshores, de fa tants anys, a la situació en la qual ens trobem en el punt d'avui. Segurament, pel camí, l'errada és monumental. Moltes coses, segurament tothom ha acabat fallant en una cosa o una altra. La conseqüència és que s'ha acabat creant un problema allà on de problema no n'hi havia. I aquesta és una realitat. Avui totes les mirades, des d'un punt de vista polític, per la urgència, es claven en Junts per Catalunya, que està bloquejant de manera surrealista un acord amb un decret pel català, que de fet ells mateixos van avalar perquè ells mateixos van estar treballant durant pràcticament 2 mesos i finalment se'n van acabar despenjant. Una mica allò que l'Embana ha fet amb els Jocs Olímpics i que tant critiquem. Doncs això, però aplicat al català i al Parlament de Catalunya. I mentrestant, doncs, la justícia ha anat avançant de manera implacable, amb resolucions segurament... Bé, segurament no, molt mal escrites, de fet és de vergonya aliena com estan escrites, però segurament també fora de lloc, no per falta de legitimitat, la justícia evidentment la té tota, sinó per poca cintura. Ara s'entén una mica més allò que us explicàvem aquí al programa fa una setmana, una mica més que la justícia a Catalunya, que té poc més del 8% de jutges catalans, a vegades té poc empatia amb la realitat del país. Les lleis són les lleis, només faltaria, la justícia és el contrapès de la política, això és la base dels sistemes democràtics, per descomptat. Els polítics no poden fer el que vulguin al marge de la llei i de la justícia, això és evident, però si la societat i la seva justícia no van pel mateix camí, doncs d'arrel alguna cosa trontolla o falla. La resposta del govern, arribats a aquest punt, és presentar un altre recurs per intentar guanyar temps en un curs que està a les seves acaballes, però ja no és temps ni de recursos ni de proclames, sinó que el que calen són d'acords, noves majories i una nova immersió. La vella ja està finiquitada, també de facto l'escola, i ara amb aquesta sentència, que s'intentarà esquivar com es pugui, però que se li haurà de donar compliment, i per tant cal definir un nou procés d'immersió lingüística i que estigui a punt pel curs vinent. Avui és dimarts, ara en parlarem, i aquests són els titulars del dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home tirotejat amb fins a 5 trets per l'esquena en un restaurant de Salou. Els fets han ocorregut aquesta nit en un establiment del carrer Saragossa. Hi ha un detingut, però la policia encara busca el presumpte agressor que hauria fugit, sembla que amb un altre home. Ho ha avançat aquest matí la periodista Anna Ponsí i ho confirmen ja els Mossos d'Esquadra. El govern català prepara un recurs contra la interlocutòria del TSJ que li dona 15 dies per aplicar el 25% de castellà a l'escola. El govern ho qualifica d'aberrant i insta els directors de centres a no fer cap canvi en el model educatiu actual. Esquerra, Comuns i Socialistes insten Junts a desencallar l'acord pel decret del català que es va fer per donar resposta a aquesta sentència i que segueix bloquejat per part seva al Parlament. Fins ara la seva aprovació s'ha anat posposant perquè Junts, que el va negociar i el donava per bo, se'n va despenjar. Els sindicats de mestres i professors també carreguen contra la decisió de la justícia, però demanen al conseller González Cambray una empara legal clara per no aplicar-ne la resolució i que la conselleria dibuixi un programa lingüístic comú i únic que no depengui de cada centre. La rebaixa del preu del gas a Espanya i Portugal haurà d'esperar encara una altra setmana. Europa ja ha dit que ho veu bé, però la Comissió Europea no n'ha donat per ara el vistiplau definitiu. Per tant, el Consell de Ministres d'avui encara no podrà decretar l'entrada en vigor i es posposa la baixada de la tarifa elèctrica. Un govern espanyol que avui ha d'explicar si hi va haver més ministres espiats amb Pegasus als seus telèfons mòbils. De les conclusions d'aquesta revisió en pot dependre el futur de la directora del CNI. Pegasus va infectar com a mínim el mòbil del president Pedro Sánchez i el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. En esports, el Barça juga aquest vespre 2:15 contra el Celta en partit de la jornada de Lliga entre setmana que es disputa entre avui demà i dijous. El Barça és segon i una victòria dels de Xavi els mantindria en aquesta segona plaça. Falten encara 3 jornades més per acabar la temporada. I com sempre, tancarem els titulars d'aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Si mireu amunt hi veureu un sol radiant i aquesta ha de ser la tònica per avui els pròxims dies. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Sol i color avui arreu de Catalunya amb temperatures que ara mateix són fresques a molts punts del país, però que d'aquí a una estona començaran a pujar de valent i avui s'enfilaran per damunt dels 23 a 28 graus a tot Catalunya, però puntualment a les comarques del Pla de Lleida poden arribar fins als 30 graus. Temperatures de ple estiu amb una jornada de mitjans del mes de maig. Una situació que també s'allargarà de cara als propers dies. Hem parlat de sol, però també amb la presència de núvols aquesta tarda a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, que a la comarca del Ripollès i de la Garrotxa poden acabar donant algun ruixat de caràcter dispers i aïllat. A la resta, tot i que creixin núvols, no esperem que donguin precipitacions i el que dèiem els propers dies es manté la mateixa situació de sol, de núvols d'evolució a la tarda a les comarques del Pirineu, però sobretot de temperatures plenament estiuenques.
Gràcies, Jordi. Actualitzem també la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora segueix un matí molt atapeït pel que fa a la xarxa viària. Congestió, sobretot per les rondes. En sentit Llobregat són uns 8 quilòmetres i mig entre Santa Coloma i Sant Gervasi per la ronda de Dalt. També uns 7-8 quilòmetres per la ronda litoral des de l'enllaç amb la Gran Via fins al moll de la Fusta. En tots els trams tenim aturades, o també en sentit Besòs hi ha retencions des d'Esplugues fins a Pedralbes i també a l'altura de la zona franca. Pel que fa a l'autopista AP7, ara especialment carregada a l'altura de Barberà en sentit Girona, s'han de fer uns 6-7 quilòmetres venint des de Sant Cugat, o també per les vies del Baix Llobregat, des de Pallejà fins a Cornellà, 10 quilòmetres per l'autovia, i també uns 8 quilòmetres entre Molins i Esplugues per la B23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant 9 minuts ja del punt de 8:45 del matí, fem una pausa per la publicitat i comencem a escoltar alguns protagonistes i intentar aclarir en quin punt estan les coses. D'entrada, després de la publicitat, parlem d'aquest recurs i de si pot prosperar i què pot aconseguir aquest recurs del govern que ja està preparant. Ho fem amb el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, i amb Anna Losada també parlarem com a presidenta de l'Associació per una Escola Bilingüe a Catalunya, que és qui va instar la justícia a demanar l'execució immediata de la sentència, que és el que finalment ha acabat fent el TSJ. Aquests i més protagonistes aquí al matí a Ràdio Estel, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Un últim petó, un més. I ara fes-li una al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants I-II a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat aquest dilluns que el govern recorrerà la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que ordena l'execució de la sentència del 25% de castellà a l'escola i ha assegurat que els centres no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics en aquest moment del curs. L'associació que havia demanat l'aplicació de la sentència, l'execució d'aquesta sentència de manera immediata, s'ha mostrat satisfeta, evidentment, les últimes hores, perquè la resposta a aquesta interlocutòria ve a partir de la seva petició. Estem parlant de l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya. La seva presidenta és l'Anna Losada. Senyora Losada, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sorpresa per la reacció del govern català demanant d'una banda als directors dels centres que no canviïn res a l'escola i presentant aquest recurs?
Bueno, sorpresa no, perquè desafortunadament la Generalitat porta molts anys doncs, intentant evitar la justícia, incomplint les lleis, i això està en la mateixa línia, no? Però ara vol involucrar els directors i els professors, el que és més greu, que posaran en perill la seva feina, si no compleixen amb la sentència. No? Però m'agradaria deixar clar que cap recurs que posi la Generalitat, cap recurs, pot parar l'execució de la sentència. En 15 dies, sí o sí, la Generalitat ha d'enviar instruccions als centres, i això no ho pararà cap recurs. El que podrà fer és intentar no complir i no donar aquestes instruccions als centres, però això suposa que ja passem de la via administrativa a la via penal, i el conseller i els que incompleixin amb ell doncs s'hauran d'afrontar aquesta nova situació per la via penal.
Ara parlarem amb el professor de Dret Administratiu, Josep Maria Aguirre, justament per aclarir exactament quin és el recurs d'aquest recurs i què és el que pot implicar o no pot implicar. Des d'un punt de vista del recorregut legal que pugui tenir, entenc per les seves paraules que vostès presentaran una demanda en aquest sentit penal, si no hi ha aquest compliment en 15 dies per part del govern?
Sí, utilitzarem totes les eines que ens doni la justícia per totes les vies possibles i obertes per aconseguir el compliment de la sentència. El senyor conseller, els directors i els professors són ciutadans com en la resta i, per tant, han de respectar les lleis, respectar les sentències, i en el cas del conseller té l'obligació, com a responsable del Departament d'Educació, de donar exemple i complir la sentència. I això és el que hauria de fer, i no intentar amagar-se darrere dels directors i incomplir amb això que la sentència ha reafirmat després d'altres sentències que deien el mateix, que a Catalunya l'escola no pot ser monolingüe, ha de ser en les dues llengües oficials i majoritàries dels catalans, en català i en castellà.
Arribats a aquest punt, és a dir, amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que marca aquest 25% de castellà a l'escola aquí a Catalunya, amb l'aval del Tribunal Suprem, etcètera, té sentit que els nens comencin a fer aquest 25% de castellà a l'escola ara que queden 6 setmanes, 5 setmanes i mitja per acabar el curs?
Bueno, aquest problema, qui l'ha originat és la conselleria. El que no pot pretendre la conselleria és que després d'intentar burlar els tribunals durant tants mesos, després d'amenaçar des del mes de novembre que es coneix la fermesa de la sentència després de la del Suprem, doncs declaracions contínues i cap acció per intentar aplicar la sentència d'una forma doncs, intel·ligent, fàcil pels centres. O sigui, que el problema, qui l'origina, és el que ara fa la víctima, que és la Generalitat. Els centres, quan tenen les mesures cautelars arran d'una denúncia d'una família i s'ha d'aplicar al grup o classe, el tribunal normalment les dona màxim un mes, i moltes vegades ho fan abans d'un mes. Tenim recursos humans perquè tots els professors han de dominar català i castellà. Tenim material a disposició en català i castellà a totes les assignatures. Estem en el món de l'internet i de la tecnologia. Per tant, no hi ha una dificultat que no es pot superar, perquè tenim recursos de tot tipus. El que manca és la voluntat de fer les coses bé. Que l'ideal seria començar el curs vinent des de zero, des del primer dia, doncs sí, seria l'ideal, però és que aquesta situació i la manca de confiança total del tribunal de les actuacions, tant del govern d'Espanya com de la Generalitat, ha portat a que donin només 15 dies, perquè, clar, si jugues a amagar-te, si jugues a enganyar, si jugues a fer declaracions contínues d'insubmissió a una sentència, doncs això té unes conseqüències, igual que si tu condueixes un cotxe i saltes contínuament als semàfors i un dia arribes davant del jutge i aquest jutge segurament et donarà una sentència molt més greu que el primer cop que vas saltar-te un semàfor. I això és el que ha fet la Generalitat, jugar amb la justícia, i això té un preu. I el victimisme d'ara és totalment fals i incoherent, perquè qui provoca aquesta situació és la Generalitat i pot fer...
El que passa que des d'un punt de vista social, que al final aquesta llei i totes, no? Vull dir, les lleis s'han d'intentar aplicar, sempre entenc des del sentit comú. Jo ara li pregunto fins i tot ja com un pare, eh? Vull dir que un pot dir que tu tinguis un fill que va a l'escola, no? Pots entendre o no entendre, diguem-ne, que hi hagi d'haver un canvi i que et diguin aquest curs anirà d'aquesta manera, diguem-ne, no? I tu pots compartir-ho o no compartir-ho. Però és el que hi ha, no? Una altra cosa és que digui, no, i ara durant 5 setmanes de cop i volta canviarem una assignatura, diguem-ne, perquè s'ha decidit així des d'un punt de vista legal i ja està, i l'any que ve ja ho trobarem, diguem-ne, no? I fer el plantejament en aquest sentit, de dir, molt bé, si estem en aquesta situació s'ha d'aplicar, pot agradar-te o no agradar-te, i ja veurem, ho apliquem a partir del curs vinent, diguem-ne, amb un criteri i d'una manera lògica per entendre'ns, no?
Sí, això és el que podia haver fet la Generalitat. El dia 25 de març, quan va enviar aquella carta amb excuses i mentides, haver donat a la justícia un pla per aplicar la sentència a partir del curs vinent, amb unes directrius clares als centres de que a final de curs, no, al mes de juny, doncs, reformin el seu projecte lingüístic, facin una programació didàctica incloent el català i el castellà com a llengua vehicular i una compra de material, búsqueda i compra de material en castellà. Però això no ho ha fet. I s'ha dedicat a fer declaracions contràries a això. Canviar de sobte i fer matemàtiques en castellà en comptes de català no és cap... no farà mal als nens. Si diguéssim, miri, és que en comptes de fer matemàtiques en català passen a fer-les en alemany o en anglès, que no és una llengua, no és una llengua oficial ni majoritària dels catalans. Doncs sí, clar, això sí que és un problema. Però no estem parlant d'això, estem parlant de que la llengua que parla gairebé la meitat dels catalans com a llengua materna i que és la llengua coneguda per tots els catalans s'utilitza a l'escola. Per tant, no, encara que sigui en 15 dies, no estem parlant d'un terratrèmol pedagògic.
El terratrèmol en què millora el sistema educatiu català d'aquí 15 dies si hi ha un 25% de castellà?
Bueno, la millora és en 15 dies, ja en un any i ja en 3 mesos. La millora és que els nostres fills tindran assignatures que s'estudien en castellà, doncs utilitzes una llengua per aprendre un contingut, per redactar un text, per parlar en públic en aquesta llengua, i per tant fas ús d'una llengua i comences a utilitzar-la i per tant a dominar-la en un registre estàndard oculta. Això és el que s'aconseguirà en 15 dies. Insisteixo, el problema dels 15 dies, qui l'ha provocat és la Generalitat, no la nostra demanda d'execució forçosa, perquè, a més, l'Assemblea per una Escola Bilingüe va demanar un mes en què els centres certifiquessin com farien aquest canvi. O sigui, que nosaltres no vam parlar tampoc ni de 15 dies. Això és una decisió que ha pres el tribunal. Un tribunal que ha estat contínuament intentant ser deslegitimitat i acusat per la Generalitat d'intromissió, de fer una sentència que no estava basada en res, doncs, bueno, arriba un moment en què les coses s'han doncs, de posar al seu lloc i el TSJ ha decidit això. Jo, a mi també m'hauria agradat que parléssim d'un mes, perquè això ja suposava al final de curs i començar el nou curs amb tot gest, no? Però, bueno, nosaltres no som al tribunal, però també entenc que el tribunal no es fia del govern. No es fia dels casos que dona perquè no ha complet ningú. Cap termini que ha posat. Cap.
L'Anna Losada és la presidenta d'aquesta assemblea per una escola bilingüe a Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Quan començàvem aquesta entrevista amb la senyora Losada, parlava del decret que presenta el govern català, que està preparant i que presentarà el govern català, i de fins a quin punt pot prosperar o no, i de fins a quin punt pot servir o no pot servir per aturar aquesta execució de la sentència. En Josep Maria Aguirre és professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona. Professor, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, un recurs presentat per la Generalitat a una interlocutòria per demanant aquesta execució de sentència. Estem parlant de moltes qüestions tècniques aquí, diguem-ne, que se'ns poden escapar. Un recurs a una interlocutòria d'aquest tipus, què pot aportar o què pot aconseguir la Generalitat amb una mesura com aquesta?
Bé, fa de mal dir en aquest moment, que probablement no aconseguirà, en el sentit que no es pot discutir ara en via de recurs de reposició davant d'una interlocutòria d'execució de sentència, és entrar a qüestionar el fons del tema, no? És a dir, si efectivament no es requereix o no es requereix aquest famós 25% d'hores en castellà doncs a través d'alguna assignatura troncal o anàloga, no? Això forma part del fons de la sentència, és una sentència ferma, no és discutible.
Sí, no podem entrar a discutir el 25%, diguem-ne, de castellà, aquí no entra discussió.
Exactament. Ara no és el moment processal, d'alguna manera, per discutir això, sinó que el que estem discutint és com executem la sentència. Què vol el tribunal? El tribunal vol un resultat, i el resultat, diguem-ne, és el que va fixar en la part dispositiva de la sentència, no? Aquest famós 25%. O com la Generalitat arriba en aquest 25% és el que forma part del marge de discrecionalitat de la Generalitat, no? Si escoltim, pot articular doncs, un decret, pot fer una modificació legislativa, pot donar instruccions als respectius centres, no sempre i quan, no, respectant un termini que és extraordinàriament breu, 15 dies, no, s'aconsegueixi aquesta efectivitat, aquest resultat concret en la matèria. No? Per tant, probablement en el recurs de reposició, no, m'imagino que es poden qüestionar dues coses, a mi em sembla. Una serà, evidentment, ja ho ha anunciat el departament, la legitimitat d'Escola Bilingüe per fer, diguem, per sol·licitar aquesta execució forçosa. Recordem que fins ara aquest era un contenciós interposat per l'Administració General de l'Estat,
sí,
i que fins avui l'Administració General de l'Estat no ha sol·licitat l'execució forçosa d'aquesta sentència. De fet, s'ha mantingut de perfil en aquest conflicte, no?
Sí.
I la segona, no? És a dir, no només qüestionarà la legitimitat d'Escola Bilingüe, sinó que probablement en el recurs la Generalitat entrarà, diguem, a qüestionar això que estàveu comentant ara fa breus minuts, no? És a dir, realment la possibilitat material d'en 15 dies i en el tram final de curs, no?, de revertir d'alguna manera el model, no? És a dir, probablement qüestionar la viabilitat.
És normal, clar, per desconeixement en la justícia, perquè tothom se situï, quan la justícia arriba en un punt, diguem-ne, en què veu que hi ha una sentència que, pel motiu que sigui, diguem-ne, considera que no està sent executada, quan dona l'ordre d'execució de la sentència, que els terminis siguin tan justos, és a dir, allò, tens 15 dies per fer-ho, és l'estàndard?
A veure, s'han de fixar terminis que siguin raonables,
sí,
no?, però al mateix temps que siguin ajustats en el sentit de, escolta'm, de que realment es doni compliment al text, no? Fixin-se que si anem al text de l'interlocutòria, què diu la sala del contenciós? Diu, escolta'm, dictar instruccions es pot fer en 15 dies. Escolta'm, es tracta que vostè es posi a escriure i ho notifiqui als centres, no? Per tant, això és viable en 15 dies, no? Tal vegada, si de fet la Generalitat es limités a dictar instruccions, però encara no desplegués el model, diguem, no ho qüestionés el TCJ, entengui'm. És a dir, una execució pot ser un procés gradual, no? És a dir, ara dicto les instruccions i més endavant faig efectiu d'alguna manera aquest mandat, no? Per tant, d'entrada, diguem, acotat en aquest termini de 15 dies, el que està sol·licitant, diguem, és, en fi, algun tipus de resolució, no?, que vagi en aquesta direcció, no?, que és el que està demanant la sala. I és veritat, jo crec que això és rellevant, en aquest conflicte, és que ens apareix una novetat que serà important i que, d'alguna manera, jo crec que condicionarà les properes setmanes, diguem, aquesta execució de sentència, no?, que és que no només li ordena al govern en 15 dies dictar instruccions, sinó que, a més, sol·licita l'alta inspecció educativa, és a dir, al Ministeri d'Educació, que a través dels seus inspectors verifiqui el compliment, no?, d'aquest mandat judicial. Com us comentava fa un moment, l'Administració General de l'Estat s'ha mantingut fins avui de perfil en aquesta matèria, però el TCJ el situa al mig del conflicte, ho obliga.
És a dir, obliga el Ministeri a moure fitxa i a pronunciar-se en relació amb el compliment de la sentència?
Absolutament, absolutament. Per tant, en un termini relativament breu de temps, tindrem dues coses. Veurem quina és l'actuació o no de la Generalitat i, a més, diguem, pot ser, no?, que es comencin a emetre actes d'inspecció en relació al compliment o no compliment d'aquesta sentència, no? I aquí, bueno, pues, evidentment, no?, tenim tots els elements per un conflicte, no? Tenim un actor que està sol·licitant l'execució, un tribunal que dona un termini breu i una inspecció que n'ha de verificar el compliment, no? És a dir, realment anem en un escenari, doncs, de conseqüències ara mateix força imprevist.
Mentre resol aquest recurs, la Generalitat pot no moure fitxa? Ho dic perquè ahir el que el conseller anunciava era: directors de centre, de moment no feu res i jo presento recurs. És compatible una cosa amb l'altra?
A veure, el recurs no suspèn l'execució forçosa d'aquesta sentència. Primera consideració. Segona consideració, la Generalitat pot, evidentment, podria eventualment sol·licitar una suspensió del procés d'execució, tot i que, en fi, és dubtós que li sigui concedida, diguem, en aquesta fase. No? Per tant, si el recurs no suspèn l'execució i la sala tampoc els hi dona la suspensió, no?, que és dubtós que, insisteixo, que pugui succeir, doncs, en fi, el simple fet de que estigui un recurs pendent, diguem, no és argument jurídic suficient, no?, per no executar la sentència en aquest cas, no? Tot i que, evidentment, la Generalitat legítimament, no?, doncs qüestionarà aquest fet i dirà que, escolti, que no estigui resolt el recurs, no? És una, d'alguna manera, li diria que és una certa dialèctica clàssica, no?
Però aleshores els directors de centre avui poden estar en fals si no fan cap mesura per aplicar aquest 25%, perquè hi ha una altra part, que avui també els escoltarem, diguem-ne, que són els sindicats que, evidentment, que estan reclamant-li al conseller, és, escolta'm, nosaltres aquesta sentència no ens agrada i no volem que es compleixi, però doneu-nos una garantia de protecció legal, diguem-ne, davant d'aquest ordre del TSJ.
Ara mateix no, en el sentit de que el mandat judicial és precís i va directe al conseller, no?, però si la necessitat de dictar una sèrie...